amb Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dia marcat per les reaccions a la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys per al seu exassessor Koldo García i 4 anys i mig a l'empresari Víctor de Aldama, però li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi y que convoque elecciones.
La pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
Mentrestant, el PSOE qüestiona la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. Això era el que deia el ministre Óscar Puente.
Es desproporcionada la condena a
cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
Recordem que la investigació va començar aquí, a les Balears, malgrat que el Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de la sentència. Ara l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Vos explicam en aquest dimarts en què també la forta calor, l'avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca i l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella són notícia. Totes a punt per aquest inici oficial de les celebracions de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre amb el primer caragol a les 6, a la plaça del Born, a l'hora baixa. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes a sa plaça entre ses voltes i la catedral, i més tard el caragol de Santa Clara, en un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
A les 8 i mitja parlarem dels darrers preparatius per aquesta festa amb la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, en un dia de revetlla de Sant Joan, que també se celebra a altres indrets de les illes, a Mallorca, Felanitx, Sant Joan i Sant Llorenç, i a Eivissa, Sant Joan de Labritja i a Vila. Quina previsió hi ha per aquests actes a la resta de les Balears? Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui tornarà a dominar el sol, això sí, amb alguns intervals de núvols prims que es preveu que siguin més presents cap al sector nord durant les hores centrals del dia. Avui la notícia també és que la temperatura màxima podria baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però es mantindrien aquests valors elevats. De fet, es podrien tornar a enfilar fins als 36 graus, tant a les Pitiuses com a Menorca, i fins als 38 en el cas de Mallorca. Els registres més elevats novament es tornaran a registrar cap a punts de l'interior de cada una de les illes. El vent avui bufarà fluix de l'est i del nord-est, en conjunt amb una situació marítima també tranquil·la, dominada pel marejol i encara amb alguna resta de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que avui encara es mantenen actius avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag.
I per mort de la calor, el govern activa avui l'avís vermell per risc d'incendi a bona part de Mallorca, també a Ciutadelles, Mercadal i Ferreries, a l'illa de Menorca.
En els darrers 2 dies hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat el declarat el dilluns hora baixa a Camp Milec, a Muro, amb 12 hectàrees i mitja afectades de vegetació agrícola i forestal.
Un incendi que encara està actiu i anirem tot d'una en directe. I el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les illes.
Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. Una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques de l'any que ve.
Un anunci que arriba just després que dissabte Francina Armengol fes un pas enrere i renunciés a postular-s'hi. Recordem que Sánchez és l'actual secretària d'Estat de Turisme.
I en els esports, Luis García Fernández és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'asturià de 45 anys va ser jugador del Mallorca la temporada 2004-2005, que arriba després de conduir les Palmes al play-off d'ascens, en què va ser eliminat per l'ascendit Màlaga i signarà per una temporada amb opció a una segona. 3 hores abans d'anunciar el fitxatge del tècnic, el Mallorca va donar a conèixer que el Leipzig alemany havia pagat la clàusula de rescisió de Martín de Michelis.
Són ara les 8 i 5 minuts amb Iker Hernández al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Allau de reaccions a la sentència del cas Mascaretes, una investigació que va començar aquí a les Balears, malgrat que el Suprem no s'hi pronuncia a les més de 200 pàgines de la sentència. Ara l'alt tribunal deixa via lliure la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Tampoc no fa esment de la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i de 3 mesos per a l'exministre Ábalos i de 9 anys per al seu exassessor Koldo García. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tornat a assenyalar l'anterior executiu socialista.
Perquè aquí a les Illes Balears se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Es va ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
En tot cas, les penes elevades al cabassa número 2 de Pedro Sánchez encenen l'exigència de PP i Vox d'eleccions avançades i de dimissió al president espanyol un dia abans que comparegui al Congrés pels casos de suposada corrupció. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
La pregunta és molt senzilla. ¿A què espera? ¿A què esperen? ¿A que haya 3 sentències? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? A que muchos más acaben en la cárcel. Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
En la mateixa línia que Feijóo s'ha posicionat, el portaveu de Vox al Congrés, José Antonio Fuster, ha dit això.
¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita? De que Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir en el poder.
El tribunal els considera culpables dels delictes d'organització criminal, de suborn, malversació i de tràfic d'influències.
Justifica haver imposat les penes més altes possibles per unanimitat perquè considera que aquest cas ha causat un greu deteriorament de la confiança dels ciutadans en el sistema polític. En canvi, per l'empresari Víctor de Aldama, que va confessar, va pagar les comissions, han acordat 4 anys i mig de presó, una pena mínima que, a més, no haurà de complir.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
El tribunal considera provat que es varen adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports de l'Estat i d'Adif. Tant el PSOE com Sumar qüestionen la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. També consideren que amb les sentències d'Ábalos i Koldo es demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Sumar.
Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
Des de Ferraz, els socialistes acaten la sentència, diuen que s'ha de complir. Ara bé, la portaveu de la formació, Montse Mínguez, ha expressat a través de la xarxa social X que la sentència d'Aldama queda molt enfora de la d'Ábalos i Koldo. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que la sentència és alliçonadora perquè si es cometen delictes es pot esquivar la presó col·laborant amb la justícia.
Una sentència del cas Mascaretes que hem conegut el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial ha ordenat finalment obrir expedient al jutge Peinado per estudiar si va cometre una falta greu en assegurar que els escoltes de Begoña Gómez, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir.
Una decisió, però, que ha pres la comissió permanent d'aquest organisme de manera molt dividida. De fet, ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló que ha decantat la balança a favor d'obrir aquest expedient. Igualment, el jutge Peinado ha continuat fent camí, ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport demà dimecres.
Aquesta decisió judicial ha estat valorada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, també portaveu del govern, Elma Sáiz, de visita i a Mallorca.
Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez, quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sinó el daño causado a la justicia.
També està judicial que constrany el Partit Socialista el mateix dia que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença amb la vintena d'interrogatoris del cas Leire.
I entre els testimonis hi ha la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que està citada pel dia 10 de juliol. Avui comença la tanda de compareixences amb el general de la Prefectura de la Guàrdia Civil i el comandant del DAO de la Guàrdia Civil, Juan Manuel Barco. Estan citats com a testimonis arran de la informació reservada que el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va ordenar obrir a l'UCO per presumptes filtracions en el cas Koldo. En concret, parla d'uns missatges de WhatsApp entre el president del govern central i l'exministre condemnat Ábalos, qui va acabar admetent que va ser ell qui els va filtrar.
I I primer dia gran avui a Ciutadella de les festes de Sant Joan. A partir de les dues comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Escaixer Senyor, que Escaixer Senyor a la plaça de la catedral. Per davant, molts actes en una agenda que avui serà plena fins a la matinada i que arriba després d'una nit de festers que serveixen per encalentir motors. Repassam els actes d'aquest dissabte de Sant Joan amb Gemma Carrasco.
Després de mesos d'espera, avui Ciutadella viu el dissabte de Sant Joan. El primer toc donarà inici a la festa i al replec de la qualcada amb el fabioler recorrent als carrers del centre històric per arreplegar caixers i cavallers fins a completar la comitiva. Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre. A les 6, la plaça d'Esborn acollirà el primer gran caragol de les festes amb l'entrada del caixer senyor. Més tard, la qualcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa per participar en el rest de vespres. Mentrestant, a Ciutadella serà temps de ballanes. Ja de nit, els caixers i cavallers tornaran a la ciutat amb les canyes verdes i participaran en les corregudes a sa plaça entre ses voltes i la catedral. Després arribarà el caragol de Santa Clara, un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan ben a prop. Comença així el dia més llarg i intens de les festes, que farà bategar Sant Joan fins ben entrada la nit.
I en aquesta celebració de Sant Joan a Ciutadella hi ha moments de grans aglomeracions, per això els serveis d'emergència posen a prova la seva capacitat de resposta. La Creu Roja, Protecció Civil i la policia local han participat aquest dilluns en un simulacre amb algunes de les situacions més habituals per Sant Joan. Carles Marcàs.
Una baralla, una persona beguda o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà. Són algunes de les situacions que s'han recreat aquest dilluns a Savinyeta en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. Miquel Molla és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan. El sentim.
Ens ajuntem a Lucas Policia i els equipos de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dits a festa, a les llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat. De voluntaris n'hi ha de llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Sentim Òscar Patxón, voluntari de Sevilla, i tot seguit Blanca Argilés, coordinadora referent de voluntaris de socors i emergències de la Creu Roja de Menorca.
Muchas personas dentro de lo que son las calles, los recorridos de los caballos, pero después te explican el significado, cómo lo viven las personas de Ciutadella y demás, y es precioso.
Si hi hagués un accident, un ferit al mig de la multitud, com s'entra amb la camilla, com els de Protecció Civil ens fan el passadís.
Els voluntaris de Protecció Civil aporten al simulacre una trentena d'efectius arribats de diferents pobles de Mallorca que s'afegeixen al centenar de voluntaris de Creu Roja i a la cinquantena de policies que s'han desplaçat des de diferents racons de Mallorca. Joan de la Cruz és cap de secció de la Direcció General d'Emergències i coordinador del voluntariat de Protecció Civil.
Ells reben formació específica en concentracions de persones i com actuar en situacions on se treballa amb aquest context.
Un entrenament que permet acabar d'ajustar un dispositiu clau per garantir la seguretat durant les festes.
Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes, rebel·les d'aquest dia 23 de juny, concerts el mateix dia de Sant Joan i al Llevant de Mallorca, dos rituals festius importants com el de Sant Joan Palós de Falanits i el de Sant Llorenç i el Sol que balla del municipi de Sant Joan.
Però també hi haurà festes a la majoria dels municipis amb costa, amb aquests rituals populars, menjar de vora el foc, fer banys a la matinada o la sortida del sol. Rebel·les també a Palma, Deià, Muro, Son Cervera, Mancó de la Vall i Porreres. També és festa patronal a Sant Joan de la Britja, a Eivissa, i hi ha festa a Vila, també, a les platges de Talamanca i Ses Figueretes, i a Formentera, també, al Pilar de la Moda, el de la Mola, és festa patronal.
Sigui com sigui, aquestes seran unes festes de Sant Joan marcades per les altes temperatures. L'interior i el sud de Mallorca estan des de les 12 del migdia en avís groc. I coincidint amb aquest episodi de temperatures elevades, hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears en només 2 dies. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat declarat aquest dilluns hora baixa a Can Milec, a Muro, amb 12,5 hectàrees afectades de vegetació. Durant la nit, els bombers han continuat sobre el terreny fent tasques de vigilància per saber en quin estat es troba aquest incendi. Connectam amb la zona. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, vos parlo des del punt de comandament situat en un dels trossos de vora el Pinar, on es va originar aquest incendi. Hem pogut comptar una vintena d'agents forestals, ja que a aquesta hora, de fet, s'ha produït el relleu. Els companys que han vigilat l'incendi durant tota la nit per evitar revifades de les flames. De fet, els han pogut veure berenar fa just una estona i descansar després d'una nit de feina. Han pogut parlar amb el director tècnic de l'Ibanat, ell és en Ricardo Franco, i que ens comentava que, tot i que l'incendi està controlat i perimetrat, encara queda molt de caliu a tota la zona afectada per les flames i preveu encara molta feina que hi ha per endavant, degut a que a hores d'ara continua a ventir molta calentor a l'interior de l'incendi. L'escoltam.
Está estabilizado solo, no lo hemos podido dar por controlado, por eso, porque hay muchas llamas y muchas flamas por dentro. ¿Sí? Hay que esperar ahora que empiece a salir el sol, a ver cómo evoluciona lo que es el interior del incendio, sobre todo es que no se nos pase de, no se nos encienda ninguno de los otros flancos que ya están controlados.
Ara els agents forestals de l'Ibanat que han fet el relleu han rebut les indicacions del cap tècnic per continuar amb les tasques de control i vigilància dels punts calents, aprofitant, com deia Franco, la llum del dia. Han pogut veure com es vestien i preparaven la tanqueta d'aigua per refredar la zona calenta. I del que, companys, aquesta és la darrera hora aquí, a la zona de Camp Milec, a Muro, en aquest incendi, que ha cremat 12 hectàrees i mitja de vegetació.
Gràcies, Son. És la darrera hora d'aquest foc a Muro, l'únic dels 5 que es varen declarar ahir i que encara continua actiu. La resta d'incendis es varen produir a Santa Eulària de Riu, a Eivissa, Formentera i 2 més a Mallorca, un d'ells a prop del Parc Vit, que va obligar a desallotjar una escola de propera. Aquests focs es produeixen en plena onada de calor i quan per avui encara hi ha activat l'avís vermell al màxim per risc d'incendi a gairebé tot Mallorca, també a part de Menorca, la zona de Ciutadelles, Mercadal i a Ferreries. En parlem ara amb Tomeu Llebrés, que és el gerent de l'Ibanat. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Per què s'activa aquest avís vermell? Quin és el risc que hi ha?
Bueno, degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, hem de comptar que a 50 metres i dins massa forestal, durant tot l'estiu, no se pot fer cremes.
En aquests dos darrers dies, ara ho dèiem, hi ha hagut 6 focs a les Balears. Enguany, el risc d'incendi, podem dir que és més elevat, que és més alt que altres anys?
Bueno, no, jo no ho diria així, sinó perquè durant tot l'estiu hi ha onades de calor que el que fan és pujar aquest risc d'incendis. Si bé el diumenge varen tenir una agrícola i dos forestals, i ahir varen tenir 5 incendis també forestals, aquesta onada de calor el dijous ja minva, ja pujarà una mica de humitat relativa i això farà que, en principi, baixi el risc d'incendis i, per tant, la possibilitat d'una nova iniciació d'incendi forestal.
Senyor Llebrés, quines recomanacions faria la població, sobretot tenint en compte que avui és la Raval de Sant Joan i que en alguns punts de les illes els focs d'artifici, petards i foguerons són els protagonistes?
Bueno, pues, alerta màxima en tot aquest tema, respectar totalment les normes oportunes, tant les normes locals com les normes posades per al risc d'incendi forestal, i en el cas de que hi pogués haver un punt d'ignició, en el cas de que s'hagués un inici d'incendi forestal, avisar tot d'una de centres d'emergències perquè mos pugui avisar not i començar a fer despatxos oportuns per aturar-lo.
I d'haver recomanacions que recollim avui en aquest dia 23 de juny. Tomeu Llebrés, gerent de l'Ibanat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
8:09, faim ara una pausa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
El govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes. Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la Mesa de Diàleg Social per fer seguiment del Pacte per la Sostenibilitat. És una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana. Laura Marcos.
UGT i Comissions Obreres han presentat un seguit de mesures de xoc per pal·liar la crisi de l'habitatge, com utilitzar el fons de l'impost de turisme sostenible per arribar a acords amb grans tenidors i fons voltor i rehabilitar habitatges buits i introduir-los al mercat amb lloguers protegits. A més, han demanat augmentar aquest impost durant els mesos de juliol i agost per reduir la saturació i recaptar més recursos. Una proposta que ha estat ben rebuda pel govern i que la presidenta Marga Proens ha qualificat de necessària i excepcional.
Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara CTS s'hagi de destinar a política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
Els sindicats asseguren que la reunió d'aquest dilluns ha estat molt productiva i celebren que s'hagin establit accions concretes. Són el portaveu de Comissions Obreres, José Luis García, i el d'UGT, Pedro Ma.
I ha estat molt productiva perquè ha aprovat un marc de feina estructurat en 6 eixos, amb objectius concrets i amb un pressupost també concret.
És vera que no se va pensar, que no era la seva punt de partida, però que el govern balear ha tingut el dinamisme i la capacitat d'adaptació als nous requeriments socials i, sobretot, l'emergència habitacional.
La patronal, en canvi, rebutja la mesura i afirma que l'ITS no s'hauria de dedicar a polítiques d'habitatge perquè no és el seu objectiu. La presidenta de la CAEB és Carmen Planes.
Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
Els sindicats també han fet peticions per millorar el transport públic en línia amb la posada en marxa del pla pilot de reserva prèvia al TIP per als residents a la Serra de Tramuntana anunciada per la presidenta del govern. La línia Port de Solla, Deià, Vall de Mossa Palma serà la primera a aplicar el sistema dins un conjunt de millores que inclou 14 nous autobusos, més freqüències i reforços a les línies amb més demanda.
I de la crònica laboral, els socorristes de Palma han convocat vaga avui i demà. El sindicat CGT ha recorregut contra els serveis mínims fixats per l'Ajuntament.
Perquè consideren que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga a mantenir el 100% del personal. Julián Delgado, que en representació de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de Palma treballaran una hora de manera conjunta amb la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar, diuen, la professionalitat del col·lectiu en una jornada de tanta influència de gent com aquesta.
Trabajaremos una hora de forma voluntaria, todos juntos en la playa del centro, en la playa de Can Pere Antoni, para visibilizar nuestra vocación y el profesionalismo que tiene este colectivo y la preocupación que tenemos debido a la falta de extensión de temporada.
I el Comitè de Vaga de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, el GSAIP, ha suspès les aturades previstes per demà i per divendres després d'aconseguir in extremis un acostament amb la gerència de l'empresa pública.
Ara bé, mantenen la vaga indefinida prevista a partir de dilluns, que ve dia 29 de juny, la concentració convocada per aquest mateix dia enfront del Consolat de la Mà.
Passen uns segons de les 8 i 24 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
Informatiu Matí. Esports.
I I començant destacant un nom, el de Luis García Fernández, que és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista per a la pròxima temporada i una segona opcional. El club va anunciar la contractació de l'Asturià passades les 9 del vespre, quan 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescisió. Luis García, exjugador mallorquinista la temporada 2004-2005, arriba a l'illa després d'una temporada a Les Palmes, on havia conduït l'equip canari al play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga, equip que finalmente ha pujat a primera divisió. Ahir migdia, el president de Les Palmes, Miguel Ramírez, va fer públic el comiat de Luis García.
El míster és un entrenador que està en el mercado i que podrà, i ojalá así sea, ser contratado por un equipo, pero el míster y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
Dit això, tot estava a punt pendent del pagament de la clàusula de rescisió de De Michelis per part del Leipzig, pagament que va ser efectiu l'hora baixa. Així, més de 20 anys després, Luis García, que va fer 11 gols amb el Mallorca, torna a Somos per fer-se càrrec de la banqueta mallorquinista amb un objectiu clar, tornar a primera divisió. D'altra banda, el president de la Federació de les Illes Balears de Futbol, Jordi Orrach, ha visitat IB3 Ràdio. Al programa Esports 3, el màxim dirigent del futbol balear ha fet balanç de la temporada 2025-2026. D'una banda, ha fet referència al descens del Mallorca a segona divisió.
Afecta realment en el futbol balear, molt, 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 perquè no som conscients de lo que representa, de vegades, tenir un club a primera divisió. M'ordona visibilitat, m'ordona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip, a primera. Però ara veuré que no és el mateix anar a veure un Mallorca a Madrid que un Mallorca a Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps, de futbol va ser igual, imagina't si davalla el Mallorca.
De la resta d'equips balears en competicions nacionals, Orrach ha destacat l'ascens de la penya esportiva Santa Eulària i la gran temporada del Poblense, i no considera un fracàs els no ascensos de l'Au d'Eivissa o l'Atlètic Balears, llevat, això sí, dels ascensos de l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa.
Però tot l'altre crec que ha estat un any excepcional. És a dir, pensa que el penya esportiva puja i el segon equip o la tercera que puja per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear. Que el Poblense ha fet el que ha fet, que el Balears ha fet el que ha fet, que són fracassos, bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos.
Dels no fracassos, això diu Jordi Orrach.
Bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos. És a dir, el que sí que és cert és que si de segon rep no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre seran tots mallorquins, per tant, en el final són faves contades, ara de ballar a coco per pujar gent.
A banda del futbol, el president també ha valorat la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal.
El Palma ha arribat a semifinals de la Lliga i ha lluitat fins al final a totes les competicions. Jo crec que, bueno, que així com li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han de donar que segur que remarà un gran equip i jo sé qual que fitxatge també, que no vol diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar.
I com no podria ser d'altra manera, ha parlat d'un dels temes que més li ocupen i preocupen, la violència als camps de futbol.
La violència ha davallat moltíssim, eh? Que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, estem sancionant molt durament a tothom i farem una altra campanya al mes de setembre, per supuesto, d'un altre tema. Havíem aconseguit que el govern inhabiliti a gent per entrar dins els camps. Ho han aconseguit després de 30 anys, que mordem que no.
En futbol de segona federació, l'Atlètic Balears fitxa Martí Palleres, fins ara jugador del Poblense, i afegim un apunt de l'actualitat arbitral, perquè tot apunta que els balears Quadra Fernández i Lluís Bestard permutaran les seves categories. Quadra la perd i anirà al VAR, i Bestard puja a primera divisió. Quant al Mundial, en partits jugats aquesta matinada, Noruega 3, Senegal 2 i Jordània 1, Algèria 2. Jugats ahir, Argentina 2, Àustria 0 i França 3, Iraq 0. Amb els dos gols de Messi ahir, l'argentí ja és amb de 8 el màxim golejador històric dels Mundials. Per avui, destacant dos partits, Portugal-Uzbekistan a les 7 del vespre i Anglaterra-Gana a les 10. En tenis, al Mallorca Championship de Santa Ponsa, l'alemany Struff ha guanyat l'espanyol Martín Landaluce i Adam Walton ha eliminat Nick Kyrgios. Per avui, a partir de les 12, Destacam els partits Polmans-Dimitrov, Tsitsipas-Bius i Darderi-Hanfman. I acabam amb un apunt de bàsquet. L'escorta estadounidenc Lisander Bracy ha renovat per una temporada més amb el Fibui Mallorca Bàsquet Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Vos explicant quines seran les claus d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dissabte de Sant Joan, de forta calor, d'avís vermell, per risc d'incendi a Mallorca i també part de Menorca, i de l'inici de les festes de Ciutadella, que ja esgota les hores perquè comencin aquestes celebracions de Sant Joan. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia a tot. Preparat a Ciutadella perquè a les 2 en punt del migdia el primer toc de Fabiol doni el tret de sortida oficial a Sant Joan. Avui Ciutadella viu el seu primer dia gran i es caragol d'esbor com a principal acte amb la participació d'un centenar de caixers i cavallers.
Recordeu que aquesta casa farà un seguiment especial d'aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. De 12 a 2 del migdia, IB3 Ràdio emetrà un especial per seguir un dels moments més esperats de la celebració, el primer toc de Flabiol. I avui també són notícia encara les reaccions a la sentència del cas Mascaretes.
El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta per un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys al seu exassessor Coldo García i 4 i mig a l'empresari Víctor de Aldama per al li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions.
I el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes.
Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte de sostenibilitat. Una petició que havien fet sindicats i que la patronal no aprova, Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents en targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
I quan falten 15 minuts per les 8 connectarem amb els informatius propis de cada illa. Eivissa, Aena, ha licitat per 16 milions d'euros la gestió de la remodelació de l'aeroport d'Escòdola. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La reforma principal serà l'edifici terminal per adaptar les instal·lacions als nous requisits europeus de seguretat i control de fronteres. També millorarà l'operativitat i la qualitat dels serveis, una reforma que, recordem, ha suposat l'oposició de diferents partits polítics i agents socials a Eivissa.
I a Mallorca, més de 1.300 persones varen ser ateses per la xarxa d'atenció a persones en situació de prostitució a Palma l'any passat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i en l'àmbit digital en detriment dels clubs que van baixant del carrer, mentrestant s'estabilitza.
I avui el focus informatiu el posam a Ciutadella, tot d'una parlam amb la seva batlassa. Ciutadella viurà avui el primer dels dos dies grans de la festa de Sant Joan, el primer toc de Flabiol, que serà a les 2 del migdia. Coincidint amb l'inici de la festa, volem conversar ara amb la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com han transcorregut de moment les celebracions prevés? Ha hagut cap incidència destacada?
No, és veritat que bé. Bueno, algunes baralles que, bueno, solen ser habituals a la zona d'Esplà i, malauradament, no només els dies aquests de festa, bueno, que lamentam, la veritat, que ocorresquin aquests fets, però, bueno, en general, molt bé.
Avui es dona, com dèiem, el sus oficial a les celebracions de Sant Joan, a les festes de Sant Joan amb el primer toc, a les 2 del migdia, tot a punt, perquè la festa transcorri amb total seguretat.
Sí, tot a punt. Ara ja esperam aquest tret de sortida.
El dispositiu de seguretat arriba enguany a una xifra rècord d'efectius. On s'ha posat especialment el focus enguany?
Bueno, és veritat que, bueno, que fa anys ja que hi ha aquest pla director de seguretat, els plans d'autoprotecció, i cada any, bueno, són plans vius que cada any s'intenten millorar. Enguany sí que es ve que estem a aquest rècord de xifres de dispositius, però, bueno, un exemple, vull dir que hi ha moltes cosetes, no?, que es van retocant, no?, any rere any, però, bueno, érem coneixedors i érem conscients que els darrers accidents que havien passat més greus els darrers anys en el pla eren a la part final, en aquesta part final que la gent pot ser estar un poc més despistada, bueno, i hem reforçat aquest espai amb més seguretat, que es passadís es pugui mantenir també fins a part final. Els cavallers també tindran una senyal visual a partir d'un punt on se'ls recomana ja returar cavalls i que el cavall pugui anar-se frenant a partir d'aquell punt. Bueno, millores any a any i anem aprenent.
Recordem altres novetats, senyora Bagurda, d'enguany.
Bueno, no, la veritat que bueno, Sant Joan, Ciutadella el sap preparar, fa molt d'anys que el prepara, i bueno, estem preparats per rebre la gent. Bueno, nosaltres encantats que vengui la gent, però qui vengui que vengui en respecte, amb ganes de fer festa, però bueno, sobretot respectant caixers, cavallers i respectant les nostres tradicions, qui vengui aquí, que ho vengui a passar-se-ho bé i fora conflictes.
Segons les primeres dades que donaven, apuntaven que enguany hi podria haver una afluència una mica inferior a la d'altres edicions d'anys passats. Què és el que n'esperau des de l'Ajuntament?
Bueno, no, és veritat que més gent i més afluència tampoc és possible. Vull dir, hi ha una capacitat de càrregues que és, que es veu que per els nombres que ens han donat navilieres enguany hi ha una mica de reducció, molt d'anys depèn també dels dies entre setmana que caigui, enguany és dimarts, dimecres, bueno, no és tan fàcil també venir, i bueno, també es veu que Sant Joan cada vegada no només et celebra Ciutadella, a part de Mallorca també teniu festivitats celebrant foguerons, foc, celebrant aquest Sant Joan, aquest inici d'estiu. I bueno, la veritat que bueno, la qüestió és nosaltres estar preparats a atendre en aquesta quantitat de gent que ve i així hi estem.
Bé, d'un inici de Sant Joan que ja s'acosta, serà avui a les 2 del migdia aquest inici oficial amb el primer toc de flabiol a les 2 del migdia que podreu sentir per aquí, per aquesta casa, per IB3 Ràdio. Maria Jesús Bagurba, l'ASA de Ciutadella, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest dia tan especial i bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes a tothom.
Són ara les 8:36 minuts. Canviant d'assumpte. I vos parlem ara del procés d'escolarització per al pròxim curs escolar. El 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció.
Sí, perquè 265 infants finalment se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que 125 famílies no se'ls ha adjudicat cap. Qualsevol cas, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha confirmat que ja tenen una cita concertada per garantir l'escolarització d'aquests infants.
Aquestes 125 famílies ja disposen d'una cita amb el servei d'escolarització per garantir l'assignació d'una plaça.
Vera també ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la ciutat per àrees.
Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han obtingut plaça en el centre triar com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
Finalment, també ha mencionat que la implementació de la zona única era un compromís que tenia l'actual equip de govern amb les famílies per donar valor, diu, a la lliure elecció del centre realment triat per cada una.
I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027. Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes un pas enrere i renuncies a presentar-s'hi.
L'actual secretari d'Estat de Turisme ho ha anunciat a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials en què fa una crida a l'esperança davant problemes com la desigualtat i la manca de serveis públics i d'habitatge.
Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
Aquesta mateixa setmana comença ja el procés d'elecció i dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari. Sánchez ha anunciat que en els pròxims dies explicarà els detalls del seu projecte.
I la ministra d'Inclusió, de Seguretat Social i de Migracions, Alma Sáiz, s'ha reunit amb les associacions col·laboradores en el procés de regularització extraordinària. La trobada ha estat a Palma amb la desena d'entitats que col·laboren amb la iniciativa Un Procés, ha assegurat Sáiz que es desenvolupa tal com estava previst, malgrat les traves que assegura i ha posat el govern balear.
en otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, afortunadamente el Tribunal Supremo dio un espaldarazo al procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
Falta una setmana perquè acabi el procés de regularització i encara no hi ha dades oficials. En tot cas, la ministra, que també ha visitat el dispositiu d'acollida per a persones en trànsit al Port de Palma, ha agraït la tasca feta per les associacions implicades en la regularització. Precisament, el govern ha denunciat la manca de lleialtat institucional del govern d'Espanya per no avisar de la visita a Palma de la ministra Almasaiz pel procés de regularització de migrants.
L'executiu autonòmic ha assegurat en un comunicat que s'ha assabentat de la trobada a través dels mitjans de comunicació. La presidenta Marga Provenç ha lamentat les formes de l'executiu estatal.
Treballar aquí, ja no només que no se reuneixin jo, sinó que no se reuneixin els seus ajuntaments, que són els que diuen que no tenen recursos per fer front en aquest decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent. I no els ajuntaments del meu partit. La setmana passada varen sortir els ajuntaments socialistes reclamant que no hi havia recursos. Reclamant en el govern d'Espanya, imagina't. Que és qui ha aprovat aquest decret i que és qui hagi aprovat aquests recursos.
I qui també ha parlat és la nova directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Georgina Brunet, després que Fernando Fernández dimitís divendres passat per motius personals. Brunet assegura que seguirà una línia continuista en els projectes que estan en marxa.
Projectes prioritaris que ara mateix diu són la negociació de noves polítiques agrícoles comunes per la incertesa que ve a l'any 2027 i desenvolupar polítiques d'interès pel sector.
Treballarem principalment en dos àmbits. Un és la negociació de la nova PAC. La política agrària comuna sabeu que viu un moment d'incertesa després del 2027 i és una política fonamental pel manteniment de l'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears. I per l'altra, doncs, desenvolupar totes les polítiques internes de la comunitat autònoma amb els sectors.
Brunet ha estat els darrers 7 anys directora gerenta de l'Institut de Recerca i Formació Agrària Pesquera de les Illes Balears.
I de la crònica internacional, les tropes d'Israel mantindran l'exèrcit a la zona de seguretat en el sud del Líban. La posició israeliana suposa el principal entrebanc a les negociacions per un acord final de pau entre Iran i els Estats Units. Avui comencen a Washington la cinquena ronda de negociacions entre Israel i el Líban.
Tot això mentre els Estats Units aixequen les sancions contra el cru i també les petroquímiques iranianes durant 2 mesos i el president Donald Trump assegura que l'Iran acceptarà inspecció nuclear com a part d'aquest acord de pau. Això el mateix dia que el primer ministre del Pakistan admet l'èxit de la cita a Suïssa.
Una delegació del règim talibà obté visats d'un dia per negociar a Brussel·les la deportació d'afganesos.
Són converses que arriben amb la Comissió Europea per agilitar justament la deportació de migrants afganesos arribats de manera irregular a la Unió Europea i considerats una amenaça per a la seguretat.
I el Regne Unit, la dimissió de Keir Starmer, aplana el camí perquè el diputat del Parlament Britànic, Andy Burnham, sigui primer ministre.
To my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. I'm being the best dad I can.
Són les paraules que ha pronunciat Starmer a les portes de Downing Street. És un anunci que ha fet entre llàgrimes. Ha mencionat la seva dona, ara ho sentia, amb els seus fills, els seus suports. Ha dit després d'anys de decepció i de desesperació.
A partir d'ara, però, el procés per rellevar-lo començarà dia 9 de juliol i el seu successor esdevindrà el 7è primer ministre britànic en només una dècada, just quan fa 10 anys ja del Brexit.
I a Colòmbia, Gustavo Petro denuncia falta de transparència i canvis en els actes d'escrutini.
És el que diu l'expresidenta i reiterar la seva postura de no reconèixer el de les eleccions de diumenge, que el resultat denuncia la modificació de moltes de les actes del jurat de la votació. El candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo Espriella, s'ha imposat finalment a la segona volta de les presidencials, està però per una estreta diferència amb la candidata, amb el candidat d'Esquerra, l'oficialista Ivan Cepeda.
I encara un apunt més en aquest cas, parlant d'habitatge, els desnonaments de desnonaments efectuats a les Balears entre gener i març d'enguany han caigut un 80% respecte del mateix període de l'any passat, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Durant els tres primers mesos del 2026 es varen executar 54 llançaments davant dels 272 registrats un any abans.
La majoria del desnonament continuen vinculats a l'impagament del lloguer. Just quan hem conegut aquestes dades, també hem sabut que les hipoteques s'han desplomat un 24% durant el mes d'abril aquí a les Balears. De fet, l'arxipèlag és la comunitat on més han caigut i han passat de les 1.300 registrades l'any passat a les 1.055 d'enguany mateix.
D'aquí uns segons arribarem a les 8 i 45 minuts. Tot d'una podreu escoltar les desconnexions insulars, la informació de cada illa aquí a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. Esports. IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts, bon dia. Més de 1.300 persones van ser ateses per la xarxa d'atenció a persones en situació de prostitució a Palma l'any passat. Més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i en l'àmbit digital en detriment dels clubs que van baixant del carrer. Mentrestant, s'estabilitza. Tot d'una, ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nere García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem amb un poquet de trànsit lent a la via Cintura entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló i en sentit aeroport entre la sortida de Son Rapinya i la sortida del polígon de Can Valero, com també a CM30, el segon cinturó en sentit Palma, l'arribada a la rotonda del Coll en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, la xarxa d'atenció a persones en situació de prostitució de Palma va atendre l'any passat a 1.328 usuàries, més de la meitat. El 55% van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. Cort crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars, també en l'àmbit digital, en detriment dels clubs que van baixant al carrer. Mentrestant, s'estabilitza. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons aquest informe, 4 de cada 10 dones que exerceixen la prostitució són víctimes de trasllat geogràfic, que pot ser des de Palma a altres països, comunitats autònomes o localitats de les Balears. Unes activitats que augmenten a l'estiu, en el cas de les illes, en pobles de costa, on es concentra més turisme. Toni Colom és coordinador del programa d'atenció a les víctimes.
Normalmente, en los ámbitos turísticos de todo el mundo, tanto sean ciudades de alto standing como zonas más populares, el hecho turístico hace que haya un incremento de dinero en circulación y esto genere también ofertas como las de prostitución.
El Casal Petit, Germanes Oblates, la Creu Roja i Metges del Món treballen conjuntament amb l'Ajuntament per donar cobertura sanitària, jurídica, social i laboral a les persones en situació de prostitució. De totes elles, la gran majoria, és a dir, el 70%, es troben en situació irregular.
D'altra banda, més per Palma, demana a l'equip de govern de Cort un gir urgent en la gestió de l'educació infantil davant la situació de malestar en el sector per les condicions laborals de les treballadores. Critiquen el PP perquè, diuen, estan destruint un model educatiu que garantia drets com el menú gratuït.
El grup municipal presentarà una moció en el pròxim ple en què reclamen una direcció educativa en la regidoria i un estudi complet i exhaustiu de la realitat actual de 0-3 anys. Quica Coll és regidora de Més per Palma.
No podem fer feina amb informes que ja estan totalment desfasats perquè la infantesa de fa uns anys no té res a veure amb la infantesa de l'any 2026. Tot i que tenim manca d'estudis exhaustius, sabem que només 8 de cada 100 infants podran gaudir a dia d'avui d'una plaça 03 municipal.
I tot això, els partits de l'oposició al Consell de Mallorca sol·liciten la compareixença del president Lluís Galmés per donar explicacions sobre l'ús de vehicles oficials del vicepresident Pedro Bestard.
PSIC, Més per Mallorca i Coalició per Mallorca han registrat conjuntament la sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari per abordar el denominat cas Bestard. Això arran de la polèmica generat per l'ús particular de diversos vehicles oficials adscrits al Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports. Catalina Inés Parelló és portaveu de Més per Mallorca, Catalina Cladera, del PSIC.
Hem registrat conjuntament amb el Partit Socialista i el PI la petició d'una sessió extraordinària per aclarir l'ús dels vehicles oficials, reclamar la destitució del senyor Bestard i estudiar possibles responsabilitats. No poden normalitzar que el president Galmés pretengui tancar aquest escàndol amb una simple instrucció interna i la ciutadania mereix moltes més explicacions.
Sobretot perquè no donen per tancat aquest cas, que no hi està. Hi ha una clara malversació de fons, hi ha un incompliment de codi ètic, per això volem que el senyor Galmés doni sa cara, ens doni explicacions i, sobretot, replantegem el que va acabar passant de la Comissió de Transparència que va donar per tancat el cas, que en cap moment hi hem estat d'acord els partits de l'oposició.
La proposta inclou, entre d'altres mesures, el cessament immediat de Pedro Bestard.
I per la mare del primer hotel del món que funciona amb hidrogen, que es troba a la platja de Palma i que des que va obrir les portes a principi de temporada cobreix la major part de demanda tèrmica a través d'aquesta energia neta produïda a Lloseta.
Es tracta d'una pila de combustible que converteix hidrogen de la planta de Lloseta en electricitat. S'ha instal·lat a un hotel de la platja de Palma que aspira a cobrir gran part de la demanda amb aquesta energia. Miguel Mairata és el director general de Redexis.
Cada quilowatt d'energia tèrmica d'aigua calenta que se consumeix a l'hotel pues deixa de ser un quilowatt d'energia tèrmica que s'ha de consumir d'altres fonts de consum, com pugui ser gas natural o com pugui ser electricitat.
Ara mateix consumeix 70 quilos d'hidrogen a la setmana, que els serveix per cobrir el 70% d'aigua calenta i un 20% de les necessitats d'electricitat. Álvaro Sánchez és el director de Sostenibilitat, Integració i Impacte d'Iberostar.
L'electricitat substituye a la electricidad que consumimos de la red y el calor sirve para precalentar el agua caliente sanitaria pues que se necesita para los grifos.
I a Portocristo, les obres de rehabilitació del moll i del passeig d'Escap d'Estoi al port ja han acabat amb una inversió de més d'1,1 milions d'euros.
Les obres han consistit en la remodelació integral del passeig i dels serveis, incloent-hi la reconstrucció d'un petit tram al costat del pont de Riuet, així com la reparació de diversos desperfectes i zones degradades. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim.
El govern continua en les tasques de modernització de les zones portuàries, de les infraestructures portuàries, dotant-les de millors serveis i, sobretot, dotant-les també de millor accessibilitat a les persones i que puguin accedir amb més seguretat. No? I en aquesta, aquí on estem ara mateix, s'ha fet una obra on s'han reconduït tots els serveis portuaris, elèctrics i d'aigua, de servei a les embarcacions.
I acabarem aquest espai de notícies parlant de les festes de Sant Joan, que, tot i que les de Ciutadella són les més sonades, també se celebren arreu de les Illes Rebel·les. El dia 23 de juny, concerts el mateix dia de Sant Joan, i a llevant de Mallorca, dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Palós de Falanitx i el de Sant Llorenç i el Sol que Balla del municipi de Sant Joan.
També, però, hi haurà festes a la majoria de municipis en costa, a causa dels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer bany a la matinada on la sortida del sol. A Palma també s'organitza una bona rebella. En Xanguito i al Mallorca, al Parc de la Mà, a partir de les 8 del vespre, amb ballada inclosa. A Dellà també ballada, a Sacala, a Muro i a Son Cervera hi haurà rebella amb orquestra i amb ball. A Mancor de la Vall, a Porreres i l'endemà dimecres, Calabruix, a Dellà i Tomeu Penya, a Muro.
Per cert, a Palma també reforcen les línies de transport per facilitar que tothom pugui arribar per tot i gaudir al 100% de la festa sense riscos ni haver de conduir, sobretot les línies 33, 16 i 19 pel concert de l'Empersons i també el Nitbus i les línies 25 i 35 cap a les platges. Amb aquestes propostes per la nit de Sant Joan, per la rebel·la de la nit de Sant Joan, arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I l'actualitat continua ara amb la cultura. Avui, rebel·la de Sant Joan, ja sabeu que són moltes les activitats festives i musicals previstes per aquesta nit tan especial, on també hi trobam una proposta destacada que res té a veure amb la festa. Alan Parsons Live Project se sonarà al Velòdrom Illes Balears dins el Mallorca Concert Series. El concert forma part de la gira internacional de l'artista i oferirà un recorregut pels grans èxits amb d'una trajectòria que ha marcat la història del rock progressiu. Entre els temes més esperats hi ha clàssics com I'm the Sky, Don't Answer Me, Games People Play o aquest Serious que sona ara de fons. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Abans de convertir-se en artista, va destacar com a enginyer de so als estudis Abbey Road i va participar, per exemple, en enregistraments històrics dels Beatles o de Pink Floyd. A mitjans dels 70 va fundar The Alan Parsons Project juntament amb Eric Wolfson, una formació puntera en la seva fusió de rock progressiu, pop i música simfònica, i que va vendre milions de discos arreu del món. Tot i que el grup original es va dissoldre a finals dels 80, Parsons ha mantingut viu el llegat amb una banda de directe que continua girant pels principals escenaris internacionals. Amb 11 nominacions als Premis Grammy i una carrera de més de 50 anys, el britànic continua sent una referència per diverses generacions d'aficionats a la música. Tot això fa pensar que potser aquesta serà una de les darreres vegades que vingui a Mallorca. És Miqui Jaume, gerent de Trull.
Es compta en Jones, no? Jo crec que lo de l'Alan Parsons és... espero que no, però té tota la pinta que serà l'última vegada, no?, que ho veurem a Mallorca. Coincidirà que pugui venir la gira i que a Mallorca, bueno, pues molt més difícil serà.
El cicle ha reunit aquest mes de juny alguns dels noms més destacats de l'escena musical. Es va inaugurar amb Alejandro Sanz, a Son Moix, es tancarà dia 26 amb Sergio Dalma, també al Velòdrom Illes Balears.
Quisiera verte hoy. Quisiera que dejemos de estar lejos, encerrados en espejos,
I quan passi Sant Joan divendres, vos proposam una aturada al Castell de Bellva, on es presentarà The Construction of a Brave Heart, que és el nou projecte de Florencio Cruz Electric Ensemble. És l'obra més personal i madura d'aquest saxofonista i compositor argentí, resident a Mallorca.
I del qual aquest La ciutat que escoltam de fons és un bon exemple. En aquest tema, el músic interactua amb la veu de la Crevani, que divendres també serà el concert en què l'acompanyaran Josep Pou, els teclats i el synthbath, Vicente López Anaya a la guitarra i Enric Fuster a la bateria. Hi haurà també la participació d'un trio de cordes, tot plegat per reforçar la força d'aquesta presentació del treball en què, després d'anys de recerca artística i vital, l'artista explora temes com la vulnerabilitat, la transformació personal, la memòria i la construcció de la identitat pròpia.
Serà una noche muy especial donde compartiré mi música, que nace del jazz contemporáneo, pero que también dialoga con la música cinematográfica, la improvisación y la canción. Es un proyecto muy personal que llevo mucho tiempo trabajando y estoy muy, muy emocionado de poder compartirlo en el lugar donde vivo.
La presentació de Bellve serà la primera oportunitat per descobrir aquest univers musical abans de la publicació oficial del disc, que està prevista per finals d'any. Més enllà d'un concert, la proposta vol oferir una experiència immersiva i té també una vessant solitària. Solidària.
Me hace mucha ilusión contarles que el 10% de la recaudación de las entradas será destinada a UNRWA, la organización que brinda ayuda humanitaria al pueblo palestino en medio de la dramática situación que atraviesan con este genocidio.
I són ara les 9, resumim les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. La forta calor, avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca, continua actiu l'incendi que des d'ahir crema a Muro. 20 agents de Libanat controlen els punts calents d'aquest foc que ha calcinat 12,5 hectàrees de vegetació agrícola i forestal a la zona de Can Milec. Toni Sastre, en aquesta zona, quina és la darrera hora? Toni, bon dia.
Bon dia. Fa uns minuts ja hem pogut parlar amb Oriol Carré, que és el director tècnic d'extinció de Libanat. Ens ha explicat que han replantejat l'estratègia d'actuació per no destinar tots els agents en aquest punt, en aquesta zona de Muro, vist que s'espera un dia amb risc elevat d'incendi a tot Mallorca.
Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi poder